A Ràdio Maricel, a cel obert.
Anàvem a començar amb el currículum, però no començarem el currículum, perquè és que hem vist una altra cosa que ens ha creat encara més l'atenció. Jordi Soler Tuyà té un blog, oi? Té. Xavier Cardona em sembla que no el tenia, oi que no, Eva?
Crec
bon
que
dia.
Bon dia.
però Jordi Soler sí que el té, jordisoler.cat, és molt fàcil, poden entrar. I en aquest blog, a sota del currículum, hi destaca una frase, i és que ens ha cridat molt l'atenció la frase, perquè la frase diu: el pressupost cal que estigui equilibrat, el tresor cal que es torni a omplir, el deute públic cal que es redueixi, l'arrogància de la burocràcia cal que sigui controlada, cal eliminar l'ajut a les terres estrangeres perquè Roma, atenció, Roma no entri en bancarrota. El poble haurà d'aprendre una altra vegada a treballar en lloc de viure de l'assistència pública. Qui va escriure això l'any 55 abans de Crist, ens hem de refiar de que en Jordi Soler ho ha posat correctament, és Ciceró. Doncs bé, aquesta frase tan antiga i tan actual alhora defineix, entenem, una manera de pensar. Jordi Soler Tuyà, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Sou vilafranquí?
Soc vilafranquí, sempre seré vilafranquí, perquè hi vaig néixer fa 41 anys.
Però esteu ara al capdavant de l'associació empresarial, diguem, més important de del Garraf, i també doncs, que s'ha estès a les terres penedesenques als últims anys.
Sí, així és, una associació empresarial que no només és la més important en aquestes comarques, sinó que té un pes importantíssim en el món patronal català. Això, com he dit altres vegades, em puc presumir d'alguna forma perquè jo no hi he participat, i per tant em puc presumir del que han fet les persones que han estat al capdavant fins ara. La DEC és una entitat que, repeteixo, en el món patronal català està jugant en zona de Champions League, si parlem en termes futbolístics, per la qualitat dels serveis que ofereix, per, en definitiva, l'útil que és a les empreses i com desenvolupa tota la seva activitat. Sovint és un model d'exemple per a altres patronals a Catalunya.
I representeu també un relleu generacional, fins i tot, al capdavant d'aquesta associació.
Digueu-ne com vulgueu, Això del fet de ser més jove en relació al senyor Cardona, no sé fins a quin punt és rellevant o no, En definitiva, jo en aquest moment tinc 41 anys, tampoc és que em senti excessivament jove, em sento doncs amb l'equilibri just, diria, entre experiència, capacitat, il·lusió i entusiasme i possibilitat doncs de poder destinar uns anys de la meva vida a servir aquesta entitat i a través d'aquesta entitat de servir els empresaris, però no em considero excessivament jove, Si tirem un altre mandat enrere en la pròpia DEC, doncs el president que hi havia abans que el senyor Cardona, que era el Joan Anton Mates, ell va accedir a la presidència.
Estaria entre els dos, més o menys, oi?
Sí, però el Joan Anton Mates està més proper a mi en quant a edat, és a dir, ell va accedir a la presidència en 44 anys, El que passa que 16 anys després el senyor Mates, malauradament, ja no sembla tan jove, però va accedir a la presidència en 44 anys, en 41.
Doncs aquesta cita de Ciceró ens servirà per una cosa. Probablement els temes de fons de les preocupacions continuen sent els mateixos, malgrat que doncs, el fet de que tingueu un bloc, i que probablement el senyor Cardona, no sabem si el té, però en qualsevol cas difícilment tindrà un bloc estructurat com el que pugui tenir una persona de 40 i pocs anys. Potser les eines han canviat, però les preocupacions no.
Jo la reflexió que faig arrel d'aquest missatge és que malauradament la condició humana té poca memòria i no aprenem dels errors. I això que veiem, que aquí es posava de manifest amb aquest missatge doncs, de l'any 40 i pico,
55
abans de Crist, doncs que ara tornem a cometre les mateixes errades, però no és perquè hagin passat 2.000 anys, sinó que aquest missatge probablement també hagués estat vàlid fa 200 anys, 500 anys o 1.000 anys. I a mi això em frustra una mica, perquè crec que la crisi hauria de ser una oportunitat, aquesta crisi actual, una oportunitat per aprendre de les coses que hem fet malament i no tornar-les a repetir, però quan veus que fa 2.000 anys també ja cometíem les mateixes errades, em fa pensar que en un futur, espero que no sigui proper, sinó que sigui molt llarg, però en un futur és probable que tornem a cometre les mateixes errades i que tornem a passar moments de dificultat per culpa de no haver après del que hem fet malament.
És a dir, continuem ensopegant a la mateixa pedra, exactament. No dos vegades sinó eternes.
Exactament, oi? Exactament.
Uh-huh. El fet de que les crisis siguin cícliques també és una miqueta l'explicació d'això, oi?
Sí, sí, però és llàstima perquè hauríem de generar coneixement a partir d'una crisi i aprendre com no tornar a ensopegar amb les mateixes pedres. Sí, sí.
Què ha estat aquesta crisi? A veure, des d'un punt de vista d'una persona que heu tingut responsabilitats en un àmbit, tenim aquí el currículum, teniu a part de ser ara president de la DEC, heu estat membre de la Junta Directiva de Foment del Treball, membre del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de FEPIME, és a dir, heu tingut responsabilitats més enllà de l'activitat professional en organitzacions empresarials. Què ha estat per una persona doncs, que l'ha viscuda, diguem, en primera línia aquesta crisi?
Bueno, els orígens de la crisi, et refereixes al que ha acabat passant? Home, mira, jo et diria que l'economia s'ha acabat basant en coses que van més enllà de la realitat. S'ha engrandit l'economia a base de relacions comercials teòriques que no prenien com a base una activitat real.
Una contraprestació.
Una contraprestació real i directa, sinó que s'han anat venent i comprant drets, valors de drets que tindrien en un futur, especulant sobre l'evolució del valor que tindrien aquells drets, i al final tot això ha generat tot un mercat d'alguna forma fictici, que no generava economia real i que no repartia equitativament la riquesa entre els ciutadans, sinó que aquesta riquesa fictici que s'ha generat se l'han acabat quedant doncs unes quantes persones que estaven, unes poquetes persones que controlaven d'alguna forma aquests mercats financers internacionals.
Es jugava el monopoli amb diners de veritat.
Sí, sí, exacte, sí, una mica això. Una altra de les coses tristes, si em permets posar sobre la taula, és que en el moment de passar comptes d'aquesta crisi es passa comptes o es recau el pes de les responsabilitats o de les mesures per sortir d'aquesta crisi en bona part amb molta gent que no hi han participat de la generació d'això i que no s'hi han enriquit i que simplement eren persones passives en aquell moment en què es va generar tota aquesta suposada riquesa feien un paper passiu i vivien normal, i en canvi ara se'ls està atribuint doncs, se'ls està provocant que siguin qui paguin la sortida de la crisi. Això és una mica trist també.
Hem sentit més d'una vegada aquesta frase de estem socialitzant les pèrdues i privatitzant els beneficis.
És això, exactament, és això, sí, sí.
Aleshores, recordem quan començava la crisi. Quan començava la crisi, el president de la DEC era en Xavier Cardona. I en Xavier Cardona ens deia en més d'una ocasió, abans que es veiés la profunditat de l'esborrany en el que vam entrar tots, que en el fons les crisis tenien un component positiu, que és que doncs, netejaven les branques de l'arbre, les branques més, diguem, més
purgaven,
dèbils.
Purgaven, fan una mena de purga.
Sí, sí. El que passa és que això ha estat més que una purga, oi?
Sí, clar, aquí hem eliminat coses que eren útils en aquesta purga. La purga es tracta de que elimini coses inútils que no són productives, però en la purga que hem patit s'han purgat coses que eren útils. Per exemple, s'han purgat, utilitzant aquest verb, si em permeteu, empreses rentables que no han pogut sobreviure per la manca de finançament. Correcte. Per exemple,
l'accés al crèdit ha estat potser el pitjor d'aquesta crisi des del punt de vista empresarial.
Bueno, hi ha moltes coses que han anat malament. Es pot mirar des de molts punts de vista. L'accés al crèdit ha estat dur perquè ha provocat injustícies en aquest sentit, Injustícies en el sentit de que empreses que eren realment viables no han pogut accedir a finançament.
Excepte els bancs, però clar, com no hi ha bancs aquí.
Bueno, això és de socialitzar les pèrdues, oi?
Tornem al mateix.
Tornem al mateix. Sí, sí, l'accés al crèdit ha provocat això, una injustícia en definitiva, perquè per altra banda en les èpoques de bonança s'havia concedit crèdit a persones i empreses o institucions que no el mereixien, que d'entrada amb un mínim anàlisi de capacitat de retorn ja es veia que no, difícilment el podrien tornar.
L'època de les hipoteques del 120%.
Per exemple, i tantes coses, però no parlem només de crèdit a particulars,
per comprar
un habitatge amb una hipoteca una persona que no té feina, que seria l'exageració, sinó empreses que no eren rentables, que tenien pèrdues i que i pèrdues que es projectaven en el futur immediat, que es veia que difícilment podrien tornar al finançament. El que passa és que es donava el finançament amb uns altres criteris.
Això es veia? Ara podem fer una miqueta ja d'anàlisi, de comentari de text. Fins a quin punt érem conscients de que el que passava no era normal? Tots,
no,
és a dir, des dels particulars, els empresaris, és a dir, els que feien els balanços dels bancs ho veien, el que passa és que ja, diguem que com s'omplien les butxaques no hi havia cap problema, però a partir d'aquí, diguem, els actors de l'economia real, fins a quin punt eren conscients de que, diguem, que el barco no, anava a dir, surava per alguna cosa que no era normal?
A veure, també en les petites empreses, en les petites i mitjanes empreses, en una part significativa d'elles, ens trobem amb negocis que en realitat no eren rentables. I que no eren rentables, o bé perquè no eren rentables, o perquè no eren rentables fruit d'una mala gestió. Això també, casos d'aquests n'hi ha molts. Però malgrat això, l'època de bonança emmascarava d'alguna forma gestions mediocres en determinades empreses, i això anava acompanyat de que els bancs donaven la confiança en aquella empresa. O sigui, s'emmascarava d'alguna forma la mala gestió, es gestionava malament, però aquella empresa accedia a finançament, amb la qual feia encara que s'emmascarés més la mala gestió, i això era una pilota que anava creixent, i ens trobàvem amb empreses que anaven creixent, malgrat que no estaven ben gestionades, i anaven aconseguint crèdit que ajudava d'alguna forma a finançar unes pèrdues que no reflexaven en els balanços pel que sigui, però aquella empresa patia pèrdues i aquí es anava acumulant. O sigui, això és una de les casuístiques que s'ha donat.
I el banc
anava a retirar el crèdit, doncs aquí es veu que l'empresa no és viable, que s'estava gestionant malament.
Clar, però el problema és que es va retirar el crèdit d'aquesta i es va retirar el crèdit de la que sí que era viable però que necessitava igualment finançament.
Exacte,
per continuar
és que el finançament és limitat, el crèdit de què es disposa les entitats financeres, sí, o el sistema financer és limitat.
Correcte. Durant la crisi no ho va ser, ara ho és, ara tornem a la situació de realitat.
Ara, en la mesura que hi ha crèdit que està donat a empreses o persones que no ho mereixien d'alguna forma perquè no tenen capacitat de tornar-ho, això va en detriment d'aquelles altres empreses que sí que tenen un negoci rentable, que tindrien capacitat de devolució, però com que el sistema financer doncs no té aquests diners per donar-los, doncs no els hi pot donar.
En què s'ha de basar l'economia, el Garraf i el Penedès?
Bueno, bona pregunta. A veure, les nostres comarques estan en un context més global i per tant d'alguna forma sortirem més ràpid o més lent de la crisi en funció també d'altres paràmetres d'àmbit més global, en funció de si l'economia catalana i espanyola i europea surt o no surt. Ara el que hauríem de fer és un esforç per intentar identificar aquells actius que tenen les nostres comarques que suposen un valor afegit en relació als actius de què disposen altres comarques de Catalunya. I en aquest sentit hauríem d'identificar aquests actius i intentar que es posin al servei de l'activitat econòmica. Llavors, en aquest sentit, per exemple, que això evidentment no és un exercici que fem ara, sinó que ha estat fet des de probablement de fa 2.000 anys, igual que la frase aquesta de Ciceró. Doncs les comunicacions, que també en aquella època eren molt bones entre per la capitalitat de Tarraco, la Via Augusta i de més, doncs ara tenim la Via Augusta, però tenim també unes relatives bones comunicacions, sempre ens queixem, sempre demanem més als empresaris, però bueno, hauríem de dir que està equidistants entre Barcelona i Tarragona amb unes certes bones comunicacions i també d'alguna forma cap al centre de Catalunya a través de la nova C15, això és un valor competitiu a tenir en compte. Després doncs, tenim el fet de ser comarca costanera, que això ens aporta uns certs atractius des del punt de vista del turisme, i el fet de que les comarques del Penedès sobretot doncs, tenen aquest sector que és el vitivinícola, que això d'alguna forma esdevé un mínim coixí pel que fa a l'activitat econòmica, és a dir, és un sector que ens ve d'alguna forma, jo dic, donat, ens ve donat, tot i que és fruit no de la casualitat, sinó del treball de persones doncs, que van fer la feina ben feta fa anys, 100 anys, però és algo que ara ens ve donat i que sempre ens garantirà una mínima activitat i més o menys estable, perquè està en un sector molt internacionalitzat i que, bueno, ho entenem així, com una mica de coixí d'activitat econòmica. Per tant, jo que diria que hauríem de mirar de potenciar aquestes coses, aprofitar les infraestructures, potenciar el turisme, preservar el sector vitivinícola. I a partir d'aquí, des de la dècada, el que també promovem és que es faci, que es fomenti la indústria, que es potenciï la indústria, perquè en aquests moments que un dels principals problemes que tenim, com a tot el país, és l'atur, doncs la indústria l'identifiquem com aquell sector que té una capacitat de generar gran ocupació, o sigui, una gran capacitat de generar molta ocupació, perquè és intens en mà d'obra.
El Garraf i el Penedès són proclius a generar una certa activitat industrial, tenint en compte doncs, que per una banda el sud i el tarragonès i tot el camp de Tarragona que ja ho és, i òbviament al nord tenim Barcelona i el Baix Llobregat, que són eixos industrials importantíssims. Fins a quin punt doncs, el fet de tenir aquests dos vectors a prop poden coartar la possibilitat d'això, doncs, d'un creixement industrial al Garraf?
A veure, de possibilitat de creixement en tenim. També és veritat que empreses grans també d'alguna forma es queixen una mica que els costa identificar superfícies suficientment grans per venir aquí, però bueno, jo crec que nosaltres hem de vetllar pel nostre territori. El nostre territori tampoc és que necessiti indústries molt grans.
No ha de venir la SEAT aquí.
No, és que quan des de l'ADEC parlem de que volem fomentar i potenciar la indústria, no estem parlant de la SEAT.
Correcte.
Estem parlant de petites i mitjanes empreses industrials, també tallers que tinguin 10, 12 treballadors, 7, 3, és igual. El sector industrial, perquè en general és un sector d'aquells que dèiem que és de l'economia real, que obtens uns ingressos a base d'aportar alguna cosa en un producte o en una cadena de valor i que després té la gran capacitat, això que dèiem, de generar molta ocupació i que per tant generar ocupació vol dir repartir riquesa equitativament. És això una mica el que defensem, o defenso jo també al capdavant de l'ADEC, que hem de vetllar perquè la riquesa que es generi, que generin les empreses, es reparteixi el més equitativament possible. Perquè si generem riquesa perquè se la quedin tres, doncs això no ens agrada, no és el correcte. Hem de fer que el nostre territori sigui sostenible des de tots els punts de vista, i sobretot des del punt de vista econòmic. Per tant, convé tenir un teixit empresarial que generi riquesa i que la reparteixi i equitativament, i la forma de fer-ho més natural i genuïna, jo diria que és a través de crear ocupació i repartir-ho a través de sous de persones. I que això retroalimenta a tots els altres sectors, perquè al darrere de la indústria doncs venen els sectors serveis, que proporcionen serveis a la indústria, ve el comerç, que també viu doncs de tots els treballadors, perquè els comerços avui en dia estan afectats i pateixen també una davallada de vendes, entre altres coses perquè la indústria ha destruït ocupació, i llavors tots aquells treballadors doncs que anaven a menjar el menú al bar i que després anaven a comprar roba a la Rambla de Vilanova, doncs ara això costa, ha baixat.
Vilanova era industrial i encara manté un cert pols industrial, tot i que doncs afeblit, i comercial. I a part doncs té el port. Sitges és eminentment turístic. Vilafranca pensem doncs probablement amb el sector vitivinícola com a eix vertebrador, tot i que evidentment també és un pol comercial. Per tot l'Alt Penedès. Hem de focalitzar aquesta activitat econòmica més o menys territorialitzada?
Jo sóc partidari en aquest cas de diversificar, si és possible. Jo crec que ho podem fer. Amb Sitges, evidentment, el pes turístic pesarà sempre, però jo crec que no hauríem de descuidar, encara que el municipi doncs tingui poques oportunitats de desenvolupar això, d'intentar-les aprofitar. Igual que el Penedès.
De fet, es parla, i s'ha parlat moltes vegades, d'allò de buscar alguna cosa per si el turisme anés malament.
Clar, exacte, és això, diversificar vol dir això, diversificar riscos. I en aquest mateix sentit doncs, l'Alt Penedès, doncs, el que podríem dir que pot estar molt centrat en el sector vitivinícola, també hi ha un pes industrial important, i a part de tot això hem d'intentar potenciar també el turisme, i també ja, de fet ja s'està fent el turisme, perquè sempre hem de pensar en el pla B, el pla C, no posar tots els ous en la mateixa cistella. Al final això és sentit comú, i jo crec que en les tres comarques no ens hauríem d'especialitzar només en una cosa, sinó intentar a veure si hi ha una comarca que fa més bé una cosa que l'altra, doncs bueno, que la potenciï més, però no descuidar res. Jo crec que no són temps per descuidar res.
Fa una pila d'anys que l'ADEC presenta uns informes trimestrals sobre l'evolució de les comarques, i a més allò amb una classificació que sembla la Lliga,
sí.
I sempre quedem malament, oi?
Bueno, quedem, de fet ho presentarem, estem a punt de tenir-ho, no sé si demà rebrem ja l'informe o l'índex ADEC corresponent al, vaja, que és el 2014, però que correspon a dades del 2013. Em penso que el rebrem demà i el presentarem la setmana que ve a Foment del Treball.
Però no, no hi ha
manera... No sé la classificació, en aquest moment.
Anava a dir, no estem mai en posicions de descens, però diguem que de media tabla para abajo.
No, jo crec que tenim l'Alt Penedès en cinquena, sisena o setena posició, eh? Entre els deu primers, jo crec que tenim una de les nostres comarques.
En posició
la setmana que ve farem la presentació a Vilanova, Vilafranca i a Barcelona i veurem com està aquesta classificació, que jo ara no la conec.
És que us anàvem a preguntar, perquè sempre hem tingut la sensació que això que Garraf i Garraf i Baix Penedès, que són les dues costaneres, potser el Penedès potser sí que està una miqueta per sobre, però que sempre hem estat una miqueta, doncs mai hem aconseguit estar a les posicions capdavanteres. Què li falta a aquest territori?
És que a les posicions capdavanteres hi ha equips de Champions League, estem parlant. A veure, primer,
a veure.
Aquest índex ADEC és un índex que mesura la competitivitat dels territoris, és a dir, tots aquells factors que fan que un territori sigui atractiu per l'activitat econòmica. Això és el que mesurem, i en base a això fem una classificació. Va, a veure, no cal que estiguem molt endinsats en el món empresarial per adonar-se'n, doncs, que a Catalunya hi ha unes quantes comarques que això ho tenen molt desenvolupat i que són molt atractives des del punt de vista d'atraure activitat econòmica i indústria. I les nostres comarques no estan aquí, no poden estar aquí, no estan competint amb Barcelona, amb els Vallesos, amb el, no sé, amb el Maresme, no estem aquí, eh? Però si no recordo malament de l'índex ADEC de l'any passat, jo crec que teníem l'Alt Penedès entre els 10 primers, el Baix Penedès jo crec que sí que estava a la zona més baixa de la taula i a la meitat hi teníem el Garraf.
El Penedès en la 11a posició.
11a, bueno.
El 13 el Garraf i el Baix Penedès bastant més avall.
Bueno, i ara, però això són dades
24.
Del 2012, eh?
24.
Repeteixo, la setmana que ve presentarem l'índex ADEC del 2014 i veurem a veure on estem. És una molt bona eina aquesta, eh? Perquè agafa 45 indicadors de diferents, totalment diversos entre si, i que en qualsevol cas són indicadors que són atractius per generar activitat industrial. I llavors, ponderats d'una determinada manera, amb una metodologia molt rigorosa, per una companyia, doncs, que té molt de prestigi en fer aquest tipus d'informes, i ho presentarem la setmana que ve i veurem. És a dir, que estem parlant d'un informe amb credibilitat, i que per això aquest any per primera vegada el presentarem a Barcelona, a la seu de Foment del Treball, amb la intenció de que tingui una difusió d'àmbit nacional, perquè són unes dades que són útils per a totes les comarques. És a dir, sí que focalitzem i fem una mica d'anàlisi de les tres comarques on està l'ADEC, però són dades que són útils per a tots aquells agents econòmics i socials d'altres comarques, per prendre decisions als governants d'institucions, d'ajuntaments, de consells comarcals, inclús per entitats financeres, per grans empreses, veure quins factors de competitivitat té més accentuats una comarca o una altra. I en aquesta ocasió serà la 11a edició d'aquest índex ADEC, és a dir, que no fa 4 dies que ho fem, sinó que fa 11 anys.
Ens tracten bé les administracions? Alhora, sí, l'índex ADEC, entre altres coses, serveix perquè els governants també vegin una miqueta en quina situació estan les comarques, els territoris, doncs, per poder acollir inversions, per ser atractius, etc, etc. Bona part d'aquests raonaments es basa en si les infraestructures, si la situació global, que depèn bàsicament de les administracions, està ben o mal desenvolupada. Fins a quin punt ens tracten bé o malament aquestes administracions? I penso en generalitats, estats, que sí, òbviament els ajuntaments aquí tenen poc que cantar, una mica sí, però poc. Però ens tracten bé les administracions?
A les tres comarques et refereixes? Bueno, ara estem en un moment de retallades en la inversió pública. Crec que en l'últim pressupost de la Generalitat a les tres comarques en línies generals, si no recordo malament, ens han baixat la inversió pública més que en la resta de comarques. Per tant, no sé si es tracten bé o malament, però es tracten una mica pitjor que un any enrere, al Gran Penedès. Això per una banda. Després, pel tema infraestructures, bueno, celebrem la C15, que ens connecta el Garraf amb el centre de Catalunya,
Això. Aquesta ha estat bona.
Aquesta ha estat bona, sí, uh-huh. Això ha estat bona, eh? Malgrat que la tendència de les inversions al darrer any és a baixar, eh? Però bueno, això, celebrem-ho.
Malgrat que l'estarem pagant no sé quants anys, oi? Per allò del peatge a l'ombra, però bé,
sí,
és igual.
Bueno,
es va
sí,
fer.
Sí. I després el que trobem també a faltar, posats a reivindicar, que molt sovint doncs, els nostres polígons no estan dotats de les infraestructures del segle XXI que necessiten les empreses avui en dia.
Sí, alguns a mitges amb el 20, però bé.
Sí, exacte, i amb això concretat en la manca d'internet d'alta velocitat en polígons. Hi ha moltes empreses que tenen dificultats reals per fer funcionar els seus sistemes informàtics amb l'agilitat que necessiten per culpa d'això. I això en aquests temps no ens ho podem permetre. Ara, això és de les coses que miren les empreses quan venen a implantar-se.
Ara que Telefònica ens ha estat posant la fibra aquí al carrer
i no, encara resulta així amb el cable una mica més avall.
S'anava a dir. Ja, clar, és que fins i tot té un punt de paradoxal. És a dir, estem desenvolupant amb retard la fibra en alguns llocs i en altres, amb prou feines, els hi arriba un mega de DSL, oi?
Sí, això passa. Bueno, nosaltres, des de la dècada vaga, tenim oportunitat de parlar amb administració, ho transmetem això. També és veritat que l'administració té un vici, que és el de dir, no, això no són competències meves, això depèn d'un altre departament, digueu-li amb aquell altre d'aquell altre departament.
Vol vostè mañana.
Bueno, vol vostè mañana. No, es treuen, diuen que porta un altre departament o que això no hi poden fer res perquè depèn de l'Estat i llavors l'Estat diu no hi tenim accés.
Bueno. Si amb vaques grasses hi ha coses que no es van arreglar amb vaques...
Clar. Sí, és
serà més complicat, oi? Per tant, doncs, tenim unes comarques que tenen unes administracions que ara mateix estan en fase regressiva i per tant serà més complicat. Per tant, qui treu les castanyes del foc? El sector empresarial?
Bueno, hem de confiar. A veure, perquè hem de sortir de la crisi? Sortirem de la crisi perquè hi haurà algú, alguns, molts, que s'hi jugaran el patrimoni, que arriscaran, que intentaran donar feina a la gent, tirar endavant projectes empresarials, que intentaran vendre, treure una mica de marge, pagar la gent. Al final, per què sortirem de la crisi? Cal la resposta? Doncs perquè hi haurà empresaris que continuaran jugant-se tot el que tenen i el que no tenen per intentar generar riquesa i ocupació. Uh-huh. Sí. I les administracions públiques només haurien de fer una cosa, que és deixar el terreny abonat perquè tot funcioni sol. Haurien d'intervenir al mínim. I com diuen alguns, doncs deixar fer, ja està, és que no els demanem que facin grans coses, no els demanem subvencions i ajudes, els empresaris no demanem això, demanem que deixin fer, no cal que parlem de la burocràcia, dels tràmits administratius, oi?
deixen fer, demanem que deixin
fer. Haurien de deixar fer més, encara...
Con la iglesia hemos topado.
Bueno, encara que diguin que tenim un rati de funcionaris més baix que la resta de l'Estat o la resta de la Unió Europea, hem d'entendre que hem de posar tots els esforços en el sector privat. És el sector privat el que genera riquesa. I hem de deixar fer el sector privat i posar tota l'energia allà i intentar controlar el que sigui estrictament necessari de controlar i de supervisar. Amb els anys que tot anava bé, hem fet una teranyina de normatives que atrapen a l'activitat econòmica allà i impedeixen que es desenvolupi. I això desentortolligar-ho és molt complicat. S'hauria de fer un reset, com els ordinadors, apretar el reset i tornem a legislar.
No, és molt més fàcil amb un ordinador,
que amb una administració. Amb una administració els hi costa. Intenten desentaranyinar aquesta teranyina i és complicat.
Sempre n'hi ha una darrere. Per tant, pregunta, estem sortint de la crisi?
Sí, però això, aquesta resposta no té cap mèrit. Estem sortint de la crisi en el sentit de que la gran majoria d'indicadors macroeconòmics ens diuen que hem tocat fons i que ens anem en sortint mica en mica.
La macroeconomia parla, i sí, parla a les pàgines dels diaris, sí, però diguem, la macroeconomia ja parla als balanços de les empreses o encara no?
Bueno, jo crec que estan estabilitzats. Jo diria que, en general, això, ara aquí, sí, sí, clar, no, tinguéssim aquí 40 empresaris, et començaria a aixecar el dit, diria, escolti, a mi això no em passa, escolti, a mi em va més bé del que diuen vostès, sí. Però jo diria que, en general, anem pel bon camí, que l'economia ha tocat fondo. Les dades macroeconòmiques ja diuen que repunta l'activitat, l'ocupació, el comerç, tota una sèrie de coses. sobretot l'ocupació, posem èmfasi, això també a les nostres comarques, això és molt important. Per tant,
ahir sortien les dades, etc, etc.
Per tant, jo crec que anem pel bon camí. Ara, això crec que tampoc és suficient, perquè estem en una situació de molta precarietat econòmica. Encara que anem pel bon camí, que anem millorant, aquí l'important realment crec que és la velocitat a la qual anem millorant, perquè seria un drama igualment estar en aquesta situació o en una situació una miqueta millor que aquesta durant molts anys. Per tant, anem pel bon camí? Sí. Anem a la velocitat adequada? Jo crec que no. No sé si m'explico.
Correcte,
per tant,
sí.
En la mesura que sigui possible, hauríem de no baixar la guàrdia, evidentment, i intentar accelerar aquesta sortida de la crisi. No n'hi ha prou en dir si anem pel bon camí. Jo crec que és evident que anem pel bon camí.
I segona, si estem sortint o estem anant pel bon camí, n'haurem après alguna cosa d'aquest període que va començar entre el 2007 i el 2008? Ja estem al 2014.
Sí que n'hem après, però ens oblidarem molt ràpid.
És el que m'heu dit al principi.
Esclar, esclar, esclar. És llàstima, és llàstima.
Condició humana, oi?
És increïble, sí, sí. L'altre dia sentia una persona que feia un comentari en una conferència que deia, diu, la crisi ens salvarà perquè ens farà recuperar els valors que hem perdut. Vale. Sí, ens salvarà, és a dir, com a persones reconeixem els pecats que hem fet, les coses que no hem fet bé en la gestió de les empreses i del país i de l'economia, diguem-ne així, identifiquem probablement els errors i això ens salvarà. Però a la vista d'aquesta frase de Ciceró, que jo hi crec, aviat hi haurà una altra generació, potser no serem la mateixa generació, hi haurà una altra que tornarà a caure en el mateix. O sigui, ens salvarà temporalment. És trist que les persones doncs, anem recuperant valors perduts a base de que ens donen una bona garrotada i després, a mesura que passa el temps, ens hem oblidant d'aquella garrotada, tornem a desviar-nos del camí que hauríem d'anar i ens torna a donar una altra garrotada i anem avançant així.
Déu-n'hi-do, Al final estem gairebé pessimista aquesta. Clar, estem parlant amb un empresari que òbviament ha de generar optimisme en el futur, oi?
Bueno, hem de ser realistes, sí. Home, optimisme i il·lusió i hem de treballar.
Em permeteu, sou pragmàtic.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
Bueno,
sí.
Ha d'haver una certa dosi de pragmatisme també en l'activitat empresarial, perquè si no tampoc.
Esclar. L'empresa al final s'ha de gestionar en base a dades. S'ha de fer un control de gestió i en base a dades prendre decisions. Per tant, l'optimisme pot ser la conseqüència de la interpretació de les dades, però no ha de ser la font de generar alguna cosa. S'han de basar les decisions en dades.
I darrere de les dades hi ha persones, suposo.
I darrere de les dades hi ha persones que originen aquelles dades, clar.
No, i que són afectades per les mateixes.
I que són afectades per les mateixes a la vegada. Cosa indestriable. És que és molt útil. Això hauríem de fer una mica de pedagogia tots plegats. Escolta, totes les persones que formen part, tots els empleats o treballadors que formen part de l'empresa, són l'empresa. Són l'empresa. I els anirà bé o no, i els hi podran preservar el seu lloc de treball o no, en la mesura que l'empresa vagi bé. I l'empresa anirà bé, d'alguna forma, en funció de les aportacions de tots els que estan implicats a les empreses, sobretot dels treballadors, perquè els treballadors són l'empresa.
Tot i que, clar, els nostres pares, els nostres avis, es passaven 40 anys treballant a la mateixa empresa. Començaven gairebé de joves i jubilaven a la mateixa empresa. Això ara ha canviat.
És clar, és que han canviat les empreses. La velocitat a la que passen les coses no té res a veure. Jo sí, clar, ara que abans que em comentaves el tema del relleu generacional, jo una cosa que predico ara, si em permets agafar el fil aquest, una cosa que predico és que s'ha de donar joc i permetre implicar-se a la gent més jove, a les generacions més joves, en els llocs de decisió. Jo durant un temps he estat reivindicant pel que fa a les associacions empresarials, que encara estaven i estan governades per unes generacions molt concretes, de persones del voltant dels 60 anys, i he estat durant molt de temps predicant doncs, que s'havia de donar possibilitat de participar també en aquests òrgans de govern a persones més joves d'altres generacions.
Abans que arribin els 60, sí.
Abans que arribin, ostres, bona aquesta, bona, me la faig meva. Abans que arribin els 60, no perquè siguin millors o pitjors, sinó que perquè aporten coses diferents. Aporten coses diferents perquè han viscut en un altre context. És a dir, les persones que avui tenen 30, 40, 45 anys, doncs s'han desenvolupat professionalment en un entorn de canvis molt accelerats, molt ràpids, i per tant això els hi ha donat un aprenentatge o els he donat uns valors, que és la capacitat d'adaptar-se ràpidament als canvis, perquè s'han desenvolupat professionalment en un moment de molts canvis. Uh-huh. I això és un valor que hauríem de permetre que s'aportés, doncs, en aquest cas concret, el qual jo, doncs, en el seu moment havia reivindicat, en els òrgans de govern de les grans patronals, però també a les empreses i a tot arreu. Llavors això venia a compte del que deies abans: la gent conservava el lloc durant molts anys perquè les coses canviaven molt a poc a poc, però avui en dia canvien molt ràpid, amb la qual ens hem d'adaptar. Si no volem, si ens volem quedar en una mateixa empresa durant molts anys, ens hem d'adaptar molt ràpid, perquè l'empresa canviarà molt ràpid, perquè les necessitats de la gent canvien molt ràpid, i les empreses donen servei, cobreixen necessitats a les persones, al final és això.
I malgrat que la tendència humana sigui sempre a acomodar-se en una determinada situació, com a l'entorn no és acomodatici, doncs o t'adaptes o no tens res a fer.
Clar, ens hem d'acomodar a viure en un entorn que no és còmode, en un entorn que canvia cada dia, que ens impedeix l'estabilitat en la confortabilitat, si no et mous. Per tant, ens hem de sentir confortables dintre dels canvis.
Dintre del canvi.
Dintre del canvi constant.
Encara que sembli una paradoxa, oi? Però,
però o això és, o no hi ha
món,
res.
Sí, és el món que ens ha tocat, i més des de que el món és global, oi?
Esclar. Bueno, el que el món sigui global és el que fa també que els canvis s'accelerin més ràpid, perquè una novetat que surt a l'altra punta del món, doncs ràpidament ve aquí. Si el món no fos global, la velocitat no seria la que tenim ara.
Anava a dir, al final tot acaba en unes velocitats de vertigen, perquè clar, una cosa que passa a la Xina resulta que aquí té en poc temps, aquí acaba tenint influència, clar. Cosa que abans, perquè arribes aquí amb Mao, oi? Ah.
Bueno, per altra banda, també dona noves oportunitats. Una persona formada aquí té la possibilitat d'anar a treballar a l'altra punta del món. Jo crec que al final aquests canvis constants el que fan és enriquir la persona. Ara entrem en un terreny d'un debat més profund, però què hi fem aquí en aquest món? Jo crec que el que hi venim a fer, o almenys una mica és el meu objectiu, és intentar viure el màxim d'experiències possibles i enriquir-me de manera d'enriquir-me en el sentit intel·lectual i de vivència d'experiències, i que el dia que siguis gran, doncs, puguis reconèixer, doncs, que has passat per moltes etapes diferents entre si i que has après de totes elles, i que per tant tens una major criteri i carai, poder explicar coses més interessants a la gent que t'envolti. I jo crec que això ho hauríem de veure en aquest sentit, i el món aquest globalitzat, doncs, ens permet més això, doncs, tenir la fortuna d'adquirir més experiències que les que tindríem l'oportunitat d'adquirir si el món no fos globalitzat i ens haguéssim de passar tota la vida vivint i treballant allà on hem nascut.
Per tant, aquest món globalitzat, però hem començat parlant del Garraf i de Sitges, aquest món globalitzat té beneficis i té greuges.
Esclar,
el greuge és aquesta necessitat constant d'estar alerta pel canvi, i per tant l'estrès gairebé que pot provocar, i per altra banda, doncs, el benefici d'aquesta possibilitat d'interactuar i d'agafar, doncs, noves experiències que probablement, si estéssim aquí en la nostra closqueta d'ou, doncs no tindríem.
Al final tenim un entorn que és el que és, que difícilment el controlem, i l'entorn és aquesta globalització i aquesta possibilitat, per bo i per dolent, de totes aquestes coses. Una persona entenc que podríem dir que té, no sé, no, té èxit a la vida, com a persona, en la mesura que és capaç d'adaptar-se a l'entorn. I per tant, si l'entorn és aquest, i nosaltres volem tenir èxit en el sentit d'assolir una certa felicitat, em refereixo en aquests termes, hauríem de vetllar per adaptar-nos al màxim a aquest entorn. No anar contra l'entorn, sinó adaptar-nos-hi. I com a molt, si voleu, també el que podem és vetllar per intentar transformar-lo, per millorar-lo, però sense...
Bueno, seria un objectiu,
però no
també
anar posant-s'hi d'esquena. Sí, i tant, que ha de ser un objectiu de les persones, intentar transformar el seu entorn immediat. A veure, ara tornem a l'ADEC, jo estic aquí a l'ADEC per això.
Clar.
És a dir, això és un objectiu molt idíl·lic, si voleu, però aquí també surt una mica del pragmatisme del dia a dia, i em sento com una certa missió personal, i que intentem inculcar a l'ADEC, d'intentar transformar algunes coses que no no funcionen.
Això la Junta de la DECA es comparteix, aquesta visió transformadora?
Sí, nosaltres tenim una junta molt diversa i jove, també en aquest sentit, si féssim el promig d'edat de les anteriors juntes directives veuríem que hi ha un salt en baixar la mitja d'edat. M'atreviria a dir que la DEC és de les 10 principals associacions empresarials del país la que té la mitja d'edat en la seva junta directiva més baixa, segur, seguríssim, i, bueno, i això ja porta implícit d'alguna forma, doncs, a les persones que ja venen amb una actitud proactiva d'intentar canviar les coses, de proposar coses noves permanentment, no d'acomodar-nos al que hi ha, ni molt menys.
Per tant, no us hem preguntat perquè us hi heu posat, però em sembla que ja m'ho heu contestat.
El què, perdona?
Que no us he preguntat per què us hi heu posat de president.
Exacte.
Però em sembla que ja m'ho heu contestat.
Bueno, ens hem posat amb la voluntat de servir, de ser útils i de... Sí, i no fer-hi un paper passiu, sinó a la mesura que depengui de nosaltres intentar que les coses millorin, millorar la societat en general, no només la de defensar el nostre col·lectiu, que són els empresaris, sinó treballar per algo més ampli, que és, doncs, la societat, més enllà de l'empresa.
I que, sobretot, quan plegueu de president de la DEC, puguem dir: hem sortit de la crisi i a sobre n'hem extret lliçons.
Esperem que sí, esperem que sí, esperem que sí.
Saludem un momentet a la Eva Gallego, perquè, bé, fem, com és l'últim espai de la DEC d'aquesta temporada, doncs una miqueta, fem una miqueta de repàs del que ens ve ara aquest estiu.
Bé, l'activitat de la DEC continua, ho sabeu del cert, tant amb l'escola d'estiu com amb la segona fira del llibre d'empresa. Pel que fa a l'escola d'estiu, teniu tots els cursos programats a www.adec.cat, a l'espai de formació, i pel que fa a la segona fira del llibre d'empresa, anunciar-vos, doncs, que hi ha diferents presentacions programades i cafès literaris. Avui mateix ens acompanyarà Maria Batet, experta en generació d'empreses, que liderarà un cafè literari sobre emprenedoria, i el proper dimarts l'Antoni Soy vindrà a presentar Sortir de l'euro per sortir de la crisi. Hi ha d'altres presentacions durant aquest mes de juliol: Elles deciden, coaching d'equipos, anàlisi del moroso professional, o bé guia per a l'autoavaluació d'empreses, i moltes d'altres que trobareu al web de Llibres d'Empresa, www.llibresdempresa.cat.
D'acord, i en qualsevol cas, tota l'agenda de la DEC també a la web de la DEC, adec.cat.
Correcte.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon estiu.
I el president, doncs, això, agrair-li, doncs, que hagi vingut. Ja saben, si volen llegir-lo una miqueta sobre el seu perfil, a part de dec.cat, doncs, que trobaran allò el perfil del president, doncs, jordisoler.cat. Jordi Soler, tu ja hem pogut conversar, i gairebé hem fet això, hem sobresortit una miqueta, doncs, l'àmbit estrictament empresarial, perquè al darrere de les empreses hi ha persones, i al darrere de les persones, doncs, també hi ha una miqueta de filosofia de vida, oi?
Així és, molt agraït. Moltes gràcies, un plaer.
Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies, en repetim, que tingueu un bon estiu i una bona presidència.
Igualment, moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs, això, ho deixem aquí, després d'aquesta conversa amb el que hem tancat l'Espai ADEC de la temporada. L'Espai ADEC tornarà quan tornem amb el matí amb nosaltres a partir del mes de setembre. Ho deixem, com dèiem, aquí. 5 minuts, notícies amb la xarxa, i després més coses. Fins ara.